l'agenda esportiva del cap de setmana.
Què tal? Molt bona tarda. Passen gairebé un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer prèvia, com tots els divendres, del cap de setmana esportiu. Penúltim cap de setmana esportiu d'aquest 2019. Abans no ens arribi el parèntesi obligat per les vacances de Nadal. En futbol, a segona i tercera catalana, arribem ja a la 14a jornada. Els dos equips de la Unió Esportiva Sitges juguen fora de casa aquest cap de setmana. Un dissabte. El primer equip, a la Unió Esportiva Sitges, el primer equip, com dèiem, jugarà a Cornellà, al camp del Fontsanta amb Fatjó. Ho farà demà, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda, mentre que el Sitges Suborense juga avui, aquesta nit, a partir de les 9, al municipal de les Roquetes, davant la Penya Jove. Recordem, avui, a partir de les 9, aquest Penya Jove Sitges Suborense. Farem repàs d'aquesta jornada futbolística, ho farem també, com sempre, repassant el gruix de partits en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca i també pel que fa als equips de la Unió Esportiva Sitges. Parlarem també de bàsquet, de la tercera catalana, de la 11a jornada. El bàsquet Sitges també juga fora de casa en aquest cap de setmana. Visita la pista del Santpedor B. El pavelló Rafa Martínez de Santpedor acollirà en aquest partit, on el Sitges buscarà la seva 11a victòria diumenge a partir de 6:15 de la tarda. I atenció, perquè el Club Patí Subur Sitges afronta en aquest cap de setmana amb doble plat. Té d'entrada el partit de la 14a jornada, que disputarà precisament avui, aquesta nit, a partir de les 9, a la pista del Valls, i el partit ajornat de la jornada número 6, que jugarà diumenge a partir de 6:45 de la tarda a la pista del Belllloc, a Belllloc d'Urgell. Per tant, doble plat, com diguem, per aquest Club Patí Subur Sitges, que recordem ve de perdre el seu últim partit, el que va disputar dissabte de la setmana passada aquí a Pinsbens davant el Vendrell. Farem repàs també de l'hoquei, parlarem també d'en rugby, de l'interessant partit que ens espera aquest diumenge a partir de la 1 del migdia a Santa Bàrbara. És la segona jornada d'aquesta fase regular a la Divisió d'Honor Catalana, i el Rugby Club Sitges se les veurà ni més ni menys que amb el favorit, amb el Barça Blau, tot coincidint amb la celebració del Dia del Club, que farà el Rugby Club Sitges a les instal·lacions de Santa Bàrbara aquest diumenge. En aquest temps de prèvia esportiva ens donarà temps per saludar a Camilo Hanglin, entrenador del Rugby Club Sitges, també per conversar uns minuts amb el periodista company de Penedès Televisió, Ramon Filella, i amb Núria Gil, segona entrenadora del bàsquet Sitges. Comencem.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Només èxits. Els èxits del 2019.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Els èxits del 2019. Dimarts 31 de desembre i dimecres 1 de gener, reviu tots els èxits del 2019 amb Jordi López.
All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix, a 4 i 5 minuts de la tarda, s'acosta Nadal, però abans no ens arribi el Nadal, queden un parell de jornades esportives, la d'aquest cap de setmana i la del que ve, que tancarà ja amb aquest 2019. Moment, per tant, de començar ja a repassar el gruix de partits en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca Suburn. Recordin que a la primera divisió juvenil arribem ja a la desena jornada. El juvenil A de la Blanca intentarà mantenir la bona línia que ha obtingut a les últimes setmanes visitant el camp del Sant Vicenç dels Horts, un partit que jugarà aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda. Aquests i d'altres partits els repassem, com sempre, en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs, com dèiem, el juvenil A intentarà allargar una miqueta més aquesta bona línia que hem agafat en aquestes últimes setmanes.
Seria interessant, ja que aquest equip està un punt per sobre nostre. Si el podem guanyar millor i si traguem alguna cosa, pues, millor que millor, perquè la setmana que ve tancaríem l'any amb jugant contra el Paulista, que a casa, que suposo que l'hauríem de guanyar, llavors podríem acabar bé l'any.
Doncs...
Però bueno... Tot són especulacions.
Evidentment,
i
evidentment.
La pilota el que dirà.
L'ideal seria, com es diu en aquests casos, sumar les dues victòries, sumar aquests 6 punts per tancar de la millor manera possible amb aquest 2019. Però anem a pams, com dèiem, el primer partit el jugarà diumenge a partir de les 4 de la tarda al camp del Sant Vicenç dels Horts. Pel que fa a la resta d'equips, Isidre?
Doncs pues mira, el juvenil B també ens jugarà diumenge a Pinsbens a les 4 i mitja contra el Vilanova i la Geltrú. El cadet A també diumenge a Pinsbens a les 12 del migdia contra el Sant Joan d'Espí. El cadet B també diumenge a les 12:30 al camp del Subirats Unió Esportiva. L'infantil A també diumenge a les 4:30 al camp del Sant Boià. L'infantil B també diumenge a les 10 del matí a Pinsbens contra el Cubelles. I finalment l'infantil demà dissabte a les 5 de la tarda a Pinsbens contra el Riu de Villes. En categoria L20, l'Alevina jugarà demà dissabte a les 12:30 a Pinsbens contra l'Escola de Futbol Gavà. L'Alevin B diumenge a les 13:30 al camp de l'Atlètic Sant Just. L'Alevin C dissabte a les 9 del matí al camp del Cubelles. L'Alevin D demà dissabte a les 12:30 a Pinsbens contra l'Ateneu Igualadí. I finalment el E jugarà demà dissabte a les 9 del matí al camp del Cubelles. En categoria Benjamín, el Benjamí A jugarà diumenge a les 2:15 a la camp de l'Escola Futbol Gavà. El Benjamí B ens jugarà demà a Pinsbens a les 11:30 contra l'Escola Futbol Gavà. El Benjamí C es desplaçarà demà dissabte a les 10:30 al camp del Canyelles Associació Esportiva. I finalment el D ens jugarà demà a Pinsbens a les 11:30 contra el Sant Quart Ses Garrigues. I per començar la jornada farem la Lliga de Promeses i Pitufos a partir de les 10 del matí.
Doncs els més petits, com sempre, seran els encarregats d'obrir aquesta nova jornada futbolística amb el nou Pinsbens, del que pugui passar en matèria de resultats. Ho explicarem el dilluns de la setmana que ve. Isidre, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.
Adéu-siau. Vinga, més futbol base. En aquest cas ens repassem els partits dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pels dos juvenils. Tots dos, per cert, juguen fora de casa amb aquest cap de setmana. El juvenil A al camp de la Noia, el juvenil de primera divisió, diumenge a la 1 del migdia, i el juvenil B també fora, en aquest cas al camp del Mascatarro, demà dissabte a les 4:20 de la tarda. Pel que fa als equips cadets, el cadet A en rep el Piera Municipal de Guadols, partit que jugaran demà dissabte a les 7 de la tarda, i el cadet B juga a les Roquetes, al camp de la Penya Jove, ho farà diumenge, també a partir de les 7 de la tarda. Els dos infantils juguen aquí a Guadols. L'infantil A rep el Base Olèrdola, ho farà diumenge a 2:15 del matí, i l'infantil B en rebrà la Penya Jove dissabte, demà, a Guadols, també a les 9 del matí. Pel que fa als equips alevins, l'Alevi A en rep el Club de Futbol Igualada, ho farà demà dissabte aquí a Guadols a 1:15. L'Alevi B juga fora, ho farà amb el camp del sector Montserratina, demà dissabte a 2:15. L'Alevi C s'enfrontarà amb el Club Deportiu Unribas, ho farà aquí a casa, en Aigua Dols, diumenge a 1:15 del migdia, i l'Alevi D al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, ho farà demà a les 9 del matí, mentre que l'Alevi E jugarà amb el camp del Vilanova, ho farà demà dissabte a 3:15 del matí. Finalment, l'Alevi F juga també fora de casa en aquest cap de setmana al camp de l'Ateneu Igualadí, demà dissabte a les 10 del matí. En categoria Benjamí, el Benjamí A, jugant al camp del Java aquí Terrassa, ho faran demà dissabte a 2:15. El Benjamí B també fora, en aquest cas a les Roquetes, al camp de la Penya Jove, diumenge a les 4. El Benjamí C i el D, tots dos jugant aquí a Aiguadols. El C rep la Penya Jove demà dissabte a 1:15 i el D s'enfronta amb la Fundació Atlètic Vilafranca. Aiguadols, com dèiem, demà a 1:15 també. El Benjamí E també és dels que juguen aquí a casa, en rep el Mascatarro demà dissabte a 1:15. I finalment, els més petits, el Pere Benjamí, jugaran al camp de l'Òdena demà dissabte a les 10 del matí. I un apunt també de futbol femení per recordar que a la primera divisió es disputa la jornada número 12 amb l'equip femení de la Unió Esportiva Sitges, que encara no s'ha estrenat en la casella de victòries. En rep el Pardinyes Club de Futbol al Municipal de Guadols, partit que jugarà demà dissabte a partir de les 5 de la tarda. El Pardinyes, que ara mateix és equip de mitja taula, concretament novè classificat amb 14 punts, amb un balanç de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes. Aquest Sitges femení Pardinyes, com els dèiem, demà dissabte a Guadols a partir de les 5 de la tarda. Petit apunt de gimnàstica en rítmica, abans no abordem l'actualitat de l'enrugbi. Aquest diumenge, dia 15, a partir de 6:15 de la tarda, al pavelló de Pinsbens es disputarà o es celebrarà el Festival de Nadal 2019 que organitza el Club Gimnàstica en Rítmica Sitges en Garraf. Aquesta cita, com cada Nadal, serà diumenge al pavelló de Pinsbens, com dèiem, a partir de 6:15 de la tarda. Anem al rugby. A la divisió d'honor catalana Vueling es disputa la segona jornada de la fase regular i déu-n'hi-do quin partit li espera al Rugby Club Sitges, perquè s'enfronta ni més ni menys que a l'actual campió, amb el Barça Blau, a Santa Bàrbara, aquest diumenge a partir de 1:00 PM. El conjunt blaugrana, com dèiem, actual campió de Catalunya, és un dels favorits i ja es va imposar de forma clara amb el Torroella a la primera jornada. Vaja, el resultat ho diu tot, 69-7. L'últim precedent entre ambdós conjunts el trobem precisament a la semifinal de la temporada passada. Aleshores, el Barça es va acabar imposant al Rugby Club Sitges per 22-17, el que li va valer a l'equip blaugrana poder disputar i guanyar la final davant el Gòtics. Tenim al telèfon el Camilo Hanglin, l'entrenador del Rugby Club Sitges. Camilo, buenas tardes.
¿Y tú, cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Esperando, bueno, supongo, el partido de domingo contra un Barça, Camilo, que bueno, sale como favorito. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, sí, bueno, por todas las razones que acabas de decir. Acaba de ganar muy bien contra el Torroella y salió campeón el año pasado. Eso en un club grande. Así que de mucha gente, me refiero, no a grande en otro sentido,
sí, sí,
sino a grande en cantidad de gente, ¿no?
Ajá.
Así que sí, difícil, difícil. Pero bueno, estamos preparados.
Como se dice en estos casos, y tiro de tópico, el partido se ha de jugar.
Se ha de jugar, idealmente creo que estamos todos más o menos al mismo nivel. En un mal día casi le puede ganar cualquiera a cualquiera y perder cualquiera con cualquiera. Es una de las cosas buenas de este sistema de playoff y de este sistema que tenemos ahora en la Liga, en el Campeonato Catalán, la División de Honor, que realmente es largo. Si puedo perder contra el Barça, quiero decir, el domingo, y todavía me queda todo el campeonato por delante, ¿no? Está grave perder un partido, se pueden perder tranquilo.
¿Consideras que el Barça es favorito para reeditar el título?
Lo que pasa con el Barça es que depende de lo que jueguen sus otros equipos, porque tienen un equipo en División de Honor A, y después tienen un menor de 23, creo. Tienen varios equipos que van compitiendo en diferentes ligas. Si te lo refuerzan, y claro que son favoritos, ¿no? Si te lo refuerzan, quiero decir, si no juegan sus estrellas en los equipos de arriba, pues nada, te van bajando.
Uh-huh.
Todo depende, digamos. Uh-huh. Sinceramente no sé si son favoritos. Uh-huh. A mí, si me preguntas así, te digo, el favorito somos nosotros, carajo.
Está bien. El partido, como decíamos, se juega este domingo a partir de la 1:00. Supongo que, Camilo, hay esa espinita, ¿no?, clavada de la semifinal del año pasado.
No.
¿No?
Bueno, yo no me siento como una espinita, porque realmente en los últimos 3 años hemos perdido, no sé, 4 o 5 partidos.
Muy pocos, sí, sí.
Son muy pocos partidos y no se puede ganar siempre. Y perder en un playoff en las finales, digamos, contra un equipo como el Barça, no es ninguna vergüenza, ¿no?
No, no.
Está bien, no pasa nada, digamos, o sea, estás compitiendo y tampoco es que nos ganaron 60-0. Fue un partido ajustado en el cual ellos jugaron mejor y ganaron. Te vuelvo a repetir, no se puede ganar siempre.
Está claro. El equipo empezó su andadura en esta fase regular ganando contra CEU. Curiosamente, CEU vino aquí hace muy poco y os ganó. ¿Qué cambió de un día al otro?
Lo que acabas de decir, lo de la espinita clavada.
Ya.
Vinieron a casa, nos ganaron en casa y fuimos ahí con ganas de ganarles. Nosotros a ellos también en su casa. La actitud cambió. El equipo era más o menos el mismo, algunos cambios, pero más o menos era el mismo. El cambio fue la actitud, que fuimos con ganas de ganarlo. Es un esfuerzo de rompernos todos y ganarlo, y lo ganaron. Muy bien, la verdad, a mí me sorprendió, mi propio equipo. Yo lo de, justamente lo que acabo de decir, nos ganaron hace 2 semanas. Reconstruirse mentalmente no es difícil, digamos, hicimos varios cambios para equilibrar el juego contra el CEU, digamos, y no sabíamos si los equipos iban a poder hacerlo después bajo presión adentro del campo, y me sorprendió a mi propio equipo, lo hicieron lo que tenían que hacer, cambiaron algún sistema para que podamos entrar por otro lugar que normalmente el CEU no cerraba, y lo hicieron los chicos muy bien.
Por cierto, Camilo, ¿en qué momento os llega el partido de este domingo? ¿Cómo ves al equipo tú? ¿Físicamente, mentalmente?
Físicamente está bien, mentalmente está bien. Lo que hemos tenido algunas lesiones muy importantes.
¿Como la de Xavi?
Como la de Xavi Guerrero, como Pablo Aullé, que este año no está entrando en ritmo. Digamos que es el 9 y el año pasado era el capitán.
Sí.
Varias lesiones muy importantes de los directores del juego, ¿no? De los que dirigen el juego. Entonces, hasta que nos acostumbramos a su voz, a su ritmo, cuesta. Pero todo lo demás está muy bien. El equipo está bien, somos suficientes jugadores, estamos completos. Ahora falta que funcionen esos directores de juego. Lo que pasa con estos directores de juego es que tienen 18 años y 20.
Ya.
Son demasiado jóvenes. Uh-huh. Pero si están ahí es porque confiamos en ellos y creemos que lo pueden hacer muy bien. No es que...
Curiosamente, Camilo, asociamos siempre el hecho de equipo joven, equipo inexperto.
Sí, por ejemplo, Xavi Guerrero también era muy joven, porque tiene 21, Xavi Guerrero, pero claro, ya había perdido 2 finales, ganado una.
Claro.
No, por ser joven no significa que no haya hecho nada. De hecho, tenemos muchos jugadores jóvenes en un equipo como el nuestro, que es muy joven, que han jugado muchas finales. Han perdido y ganado finales y competido en finales diferentes. Es decir, no es porque sean jóvenes que son inexpertos. Estos jugadores que van a jugar este fin de semana son inexpertos en ese puesto.
Ya.
Pero no necesariamente de Rakitić está hablando. Digamos, por ejemplo, va a jugar Mateo Lerda de 9, creo, que ha jugado finales con nosotros hace unos años en otra posición, de 11, 14. Ahora le toca jugar de director de orquesta, a ver cómo le sale.
Bueno, esos jugadores jóvenes que poco a poco han de ir adquiriendo protagonismo, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Sí, está bien que sea así. Si tú piensas que nosotros hacer un equipo amateur, nosotros no es que yo, oiga, me falta un 10, salgo a comprar un 10 o me voy a Nueva Zelanda a ver qué 10 tienen en oferta.
Claro, claro.
Digo, bueno, a ver, tú, ven, vamos a entrenarte y entreno uno. Porque aquí no juego siempre son siempre mis jugadores. Así que no hay nuevos, son los que subieron de la escuela o alguno nuevo, pero se trabaja sobre lo que tenemos.
A partir de todo lo que estamos comentando, Camilo, ¿cuál es el papel del equipo esta temporada? ¿O cuál crees tú que debe ser el papel del equipo esta temporada? ¿Hasta dónde puede llegar el equipo?
Yo creo que el City no puede estar fuera del playoff.
Ya.
Nunca. Por el nivel de una escuela que tiene, por el nivel de las inferiores que tiene, la gente que va subiendo, debe tener suficiente fuerza, de hecho, abajo lo tiene, sería raro que a partir de los 18 años no lo tuviera. Para jugar en División de Honor Catalana, digamos, deberíamos tener suficiente pólvora como para meternos siempre en los playoffs. Ganarlo o perderlo, bueno, eso depende de un partido, no puedo jurar que lo ganaremos todos, pero sí tenemos que competir y a ver si le damos un susto a alguno.
Teniendo en cuenta que es un equipo joven, un equipo que puede pecar quizás de esa inexperiencia, ¿no? Sobre todo en momentos importantes de la temporada. ¿Estamos hablando quizás de un equipo con más recorrido, un equipo para 2-3 años?
Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión, el equipo que hasta ahora se venía conformando, sí, los últimos 3-4 años, este equipo ha cambiado completamente.
Sí.
Son otros personajes. Uh-huh. No significa que no los vayamos a volver a adquirir a esos, pero en este momento no los tenemos. Realmente, sí, es un equipo nuevo, pero otra vez, vos me estás pidiendo que yo te diga lo que va a pasar en 3 años, el City tiene un problema de estabilidad para mí, que es que los niños tienen que irse a trabajar. Uh-huh. Tienen que irse a estudiar, tienen que irse con sus familias o sus novias o sus mujeres a diferentes lugares. Entonces, más que depender de la juventud o del momento, dependemos de la vida.
Ya.
De la vida de nuestros jugadores.
Por lo tanto, Camilo, te lo pregunto de otra manera. ¿Tienes esa sensación que el equipo está constantemente en reconstrucción?
Sí. Permanentemente están, volvemos a acomodar las piezas. Todos los años, al principio de septiembre, cuando empieza el año, ya estamos con Isaac diciendo, bueno, uf, me faltan 9, ¿quién puedo poner? Me falta un 10 suplente, ¿quién puedo mandar? Transformemos a este en 2. Estamos permanentemente reconstruyéndolo. Somos buenos malabaristas con Isaac. Estamos siempre cubriendo huequitos y enseñándole a un jugador a jugar en otro puesto. Por eso se hace esencial nuestro trabajo en las inferiores, que es que los jugadores tengan las habilidades y las skills más allá del juego, del puesto en el que jueguen. Uh-huh. Como que si tienen que mover de puesto, bueno, sepan pasar la pelota para un lado, para el otro, patear. Por eso necesitamos completarlos a los jugadores en todos los sentidos, porque nunca se sabe dónde van a terminar jugando y de qué. No se sabe.
De acuerdo.
Entonces intentamos que sean multifunciones, los jugadores tengan varios puestos en el cual te pueden ayudar, no solamente uno. Uh-huh. Entonces, para que la gente lo entienda, que no sea como el fútbol, que dice, bueno, si es dos, no es ni 3 ni 5, no. Uh-huh. Entonces tenemos que no juegue, bueno, puede jugar arriba, puede jugar abajo, puede jugar aquí, puede jugar allá. Bueno,
como se dice, que haya una cierta polivalencia.
Exactamente. La palabra de no salía era eso.
Polivalencia. Bueno, Camilo, pues gracias por atendernos una vez más. Suerte para el domingo. Domingo también celebráis el Día del Club. Es un día especial, un día de estar con las familias también ahí en Santa Bárbara. Y bueno, que vaya muy bien el partido.
Bueno, pasate el domingo. Es espectacular. Hay partido de todas las categorías, comida.
Sí, sí.
Venite a dar una vuelta.
Un día inmejorable, sin duda.
Vale.
Camilo, gracias.
Muy bien, gracias, Pitu.
Un abrazo, adeu.
Un abrazo, Tom.
Bé, doncs aquest Rugby Club Sitges en Barça Blau, com dèiem, partit de la segona jornada de la fase regular a la divisió d'honor catalana Vueling, diumenge a Santa Bàrbara partint de la 1, completen aquests partits de la jornada 2 els enfrontaments entre el Torroella i l'INEF Lleida, el Banyoles Garrotxa Ceu, el Tarragona Sant Cugat B, el Gòtic Quebrantahuesos i el Químic Cocodrils. Tenim, però, per endavant un diumenge d'enfrontaments Sitges-Barça a Santa Bàrbara. En el campionat de primera catalana sub-18, el sub-18 del Sitges també s'enfronta al sub-18 blaugrana a Santa Bàrbara diumenge a 11:45 del matí. També el sub-16 tindrà com a rival el Barça, també a Santa Bàrbara, també diumenge, en aquest cas més duret, a partir de les 10 del matí. L'únic equip del club que juga fora en aquest cap de setmana és el sub-14, ho farà amb el camp del Gòtic, a la Fuixarda, dissabte a les 9 del matí. I, com assenyalàvem ara fa uns moments, aquest diumenge dia 15 el Rugby Club Sitges celebra el Dia del Club. Un cop finalitzin, per tant, aquests 3 partits que jugaran els sub-16, el sub-18 i el primer equip, hi haurà un dinar amb fideuà i beguda i també es lliurarà el premi Alberto Hernández als valors esportius. Recordem que els interessats en dinar, en el dinar d'aquest diumenge amb el Rugby Club Sitges, ofereix un telèfon per poder-se apuntar i per fer la reserva, que és el 635 49 50 81. 635 49 50 81. Ara mateix les 4 i gairebé 25 minuts de la tarda. Obrim carpeta futbolística perquè aquest cap de setmana es disputa la 14a jornada tant a segona com a tercera catalana. En fi, venim d'un cap de setmana sense futbol. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I sembla que hagi passat un mes.
Déu-n'hi-do. I nos queden 2 setmanes i després sí que haurà passat gairebé Dos setmanes o tres, eh?
Sí, sí, després en parlarem, però d'entrada tenim partit aquesta nit.
Partit.
Sí, i quin partit? Un Penya Jove Sitges-Obrense. Després analitzarem una miqueta com arriba un equip i com arriba l'altre.
Sí, de fet és un molt bon partit. Són dos equips en formació, perquè la Penya Jove és un nou projecte, i és una Unió Esportiva Sitges, un Sitges-Obrense, doncs, també en formació, fent una feina molt bona en aquest projecte de Dani Pujol, i per això jo penso que són dos equips que ens poden donar un bon partit de futbol. La llàstima és que sigui a les 9 del vespre.
Sí, avui perquè... tampoc és el millor dia amb aquesta ventada, veurem si a l'hora del partit el vent ha mainat o encara segueix amb aquesta força i amb aquesta, no diré virulència, però sí força. Però bé, en qualsevol cas, el partit s'ha programat a aquesta hora.
Sí.
Per necessitats del guió, diguem-ho així.
Sí,
I bé, no deixa de ser un bon partit.
És un molt bon partit, és un partit en el que doncs veurem a l'estat de forma tant d'un equip com l'altre. La Unió, el Sitges-Obrense és capaç de fer de tot, i la Penya Jove és un equip molt jove, un equip que és filial del Club de Futbol Vilanova, que estan fent una bona feina i serà un partit entretingut.
Bons números de la Penya Jove, després els comentarem. Recordarem d'aquí en uns moments també que el primer equip juga a Cornellà, al camp d'Alfons Santafatjó, un primer equip, Toni, també amb bona línia.
Bona línia, sí, sí.
I que suposo vol tancar aquest 2019 amb dos bons resultats, tant demà a Fontsanta com diumenge que ve aquí amb l'Olivella.
Sí, demà és una prova de foc important, perquè el Fontsanta Fasió és un equip complicat. El seu camp, són tots aquests equips del Vall Llobregat, són equips molt complicats al seu camp, no? Al seu terreny de joc. És una prova de foc per aquests Sitges, perquè sí que al final acabarà l'any amb l'Olivella, però clar, si valorem els números que té els Sitges a casa, doncs són molt bons, i clar, l'Olivella és un equip que dona molt respecte perquè és un derbi més, un equip que es coneix molt bé, però jo penso que la prova de foc ara és Fort Santa Fasió,
sí,
perquè és un equip complicat al seu camp, són rivals difícils, i a veure què és capaç de fer la Unió Esportiva Sitges.
3 minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Tenim al telèfon el nostre company de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, en Ramon Filella. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vos?
Molt bé, i Toni també, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, noi.
Contents de nou de poder-nos saludar de nou amb en Ramon Filella. Bé, estem a punt de tancar la primera volta, perquè encara un cop comenci el nou any encara quedaran, em sembla, un parell de partits abans no tanquem aquesta primera volta, però de moment, Ramon, si et demano així una petita valoració d'entrada del campionat de segona i tercera catalana, com ho estàs veient?
Home, doncs, com bé dius, no? Encara no hem acabat la primera volta. Si sentiu soroll és que estic al carrer, i aquí avui al Penedès ens hem d'aguantar pels altres.
Sí, sí, com tots, aquí també.
Com tots. Doncs això, com tu deies, quan hem acabat la primera volta, però pràcticament, no? Quan arribem a Nadal sempre fem un petit resum. I doncs a segona i a tercera, doncs el gran paper del Sitges, que realment a segona m'està, diguem que una mica sorprenent. Si m'haguessis preguntat al principi de temporada, jo m'hauria col·locat a dalt, però segurament no tan amunt. I per tant està fent una temporada que a mi m'està sorprenent, i és una temporada positiva. Jo crec que és un grup molt difícil, com sempre hem comentat, aquest grup 3, on van a parar tots els dits del Garraf i del Penedès, i per tant anar primer en aquest grup vol dir que el Sitges està fent molt bona temporada. La incògnita de saber si podrà aguantar o no, això ja depèn, crec que moltes vegades, de la sort en aquest grup, però de moment arribar fins aquí, fins a Nadal, i poder acabar primer o segon o en zona de promoció o zona d'ascens és una gran temporada dels Sitges.
Per tant, per tu és una de les sorpreses agradables d'aquest inici de temporada. Et pregunto per la Fundació Atlètic Vilafranca, en Ramon, la fundació que està a la part baixa de la classificació, està, com es diu vulgarment, flirtejant amb el descens.
Sí, de fet ja fa un parell, tres d'anys que no, sobretot li costa molt arrencar l'equip com a filial o com a equip de fundació, doncs cada any renova pràcticament tota la plantilla, i això significa que pràcticament el parc Xetzerà, l'entrenador, ha de començar cada setembre de nou, de zero, buscant jugadors, esperant que els jugadors que li pugin del juvenil tinguin el nivell, que a vegades no passa, i aquest any doncs les coses no acaben de funcionar. És una mica el que li passava l'any passat també, que va arribar a ser cué, i al final doncs després de la segona volta que va fer va acabar salvant. Aquest any està passant una mica el mateix, està començant molt malament, sobretot li costa molt marcar. Bàsicament l'equip és completament nou, amb gent que ve de la base, amb gent que ve de fora, però que de moment no està acabant de donar resultats, i li costarà. L'any passat la segona volta li va sortir pràcticament tot rodó, però això no passa cada any, i per tant, aquest any jo crec que l'Atlètic pot patir, no sé si molt, poc, o s'acabarà salvant o no, però no serà una temporada fàcil, perquè l'equip no acaba de rotllar, no, els jugadors que han arribat no acaben de ser segurament els decisius que haurien de ser, i crec que aquesta temporada de Tip i la Franca pot patir més que l'any passat i que els últims anys, pot passar malament.
Equips com el Cubelles o l'Olivella, que són també nouvinguts en aquesta segona catalana? Uf, Déu-n'hi-do. Ara no t'escoltem res de res, perquè la ventada és tan enorme. No sé, Ramon, si et pots posar en algun lloc que puguis resguardar-te una miqueta del vent, perquè es fa horrorós poder escoltar el que ens explica el Ramon. A veure si ara, Ramon, una mica
Hola?
Millor. Ara sí, una mica millor.
Ara millor.
Una mica millor.
M'he posat a darrere d'un edifici.
Molt bé.
A veure si hi ha més sort.
Et preguntava per el Cubelles i per l'Olivella, dos equips que són nouvinguts en aquesta segona catalana. Com els estàs veient?
De fet, estan, a veure, no estan al nivell dels Sitges i segurament doncs, tots dos van tenir millor començament que no pas el desenvolupament de la Lliga, però jo crec que no tenen mal equip, ni uns ni els altres, i jo crec que amb una mica de sort, com sempre he dit, és molt important en el món del futbol i en aquesta categoria crec que una mica més, es poden arribar a salvar. Per tant, jo crec que pels equips del Garraf aquesta temporada pot ser bona, perquè crec sincerament que tots, entre els Sitges que pot aspirar a l'ascens, i Cubelles i Olivella, que si fins i tot si es carrassen una mica també, jo crec que no tindran problemes per continuar la categoria. Jo crec que les plantilles de tots tres equips tenen nivell suficient per continuar a segona un any més.
Sí, sense cap mena de dubte. Pel que fa al grup 12 de tercera catalana, aquí bé, la cosa està bastant igualada també, sobretot en els tres primers llocs de la classificació: Piera, Òdena, Moja. Ramon, déu-n'hi-do, d'entrada podem dir tots plegats que el paper del Piera està sent immillorable.
Jo crec que és la sorpresa, molt més sorpresa que, per exemple, dels Sitges. Jo no esperava per res el Piera veure el primer, de fet no esperava, si m'hi dius a principi de temporada, jo l'hauria col·locat com sempre, mitja taula, sense problemes per mantenir-se, però sense cap mena d'ambició per pujar, però ja sabem, no? El futbol a vegades són dinàmiques, quan et comença a entrar tot, doncs et funciona tot, i evidentment la moral de l'equip del Piera ara segur que està pels núvols i els hi entra tot. No té una plantilla, jo crec que no té una plantilla per anar primer, té pràcticament els mateixos jugadors que tenia l'any passat, més reforços del Riu de Villes, com el central, que és el Ramon Pontnou, el Sergi Viles, que estava al Capellades, que també venia del Riu de Villes, sí. Ha vingut tres o quatre jugadors del Riu de Villes, però no té res més que no tenia l'any passat, per tant, és una sorpresa, jo crec, que de primera divisió.
Deies que deu tenir la moral pels núvols, segurament, sobretot després de l'última victòria 2-5 a Òdena.
Això ja va ser el colmo de la sorpresa, a més perdia 2-0 l'equip, o sigui que sí. Guanyar l'Òdena 2-5 a casa seva perdent 2-0 és un resultat absolutament inesperat. I evidentment jo crec que això té a veure amb la moral dels jugadors, perquè estic convençut que l'any passat el Piera està perdent 2-0 a Òdena, com estava perdent, i acaba perdent 4-5-0. Però el futbol és així, jo crec que és molt important el tema de la moral, de creure-s'ho, i jo crec que ara estan en aquesta dinàmica. No sé si aguantaran, perquè sincerament jo la plantilla no la veig per pujar, però qui sap, no? Jo crec que Moja i Òdena tenen ara mateix molta més capacitat, molta més plantilla que no pas la Piera, però ja portem mitja lliga i el Piera està aquí. A veure.
Sense cap mena de dubte, l'Òdena és un dels favorits, veurem, perquè això de l'Òdena, gairebé cada temporada és un equip que està a la part alta i s'acaba desinflant. Sembla que aquest any pugui anar de debò. I et pregunto especialment pel Moja, per aquest Moja de la Luri Sorroche, que bé, que no és cap sorpresa que estigui aquí dalt. Vull dir, el Moja ja hi podíem comptar gairebé.
No, Moja i Òdena, jo crec que, a més, per falta de rivals, no, també, havent pujat Cubelles, havent pujat Olivella, no havent-hi els Sitges,
clar.
Evidentment que el panorama quedava bastant més aclarat, i per tant, Moja i Òdena gairebé per obligació havien d'estar aquí on estan. El Moja, jo crec que per plantilla, per equip, per cos tècnic, que ha d'estar a dalt, no sé si per quedar primer o per quedar segon. Sí que crec que ha d'intentar corregir una mica la seva irregularitat, que és un problema que ja havia tingut l'any passat, que va patir derrotes com el camp del Capellades, que després li van acabar costant molt car. Aquesta temporada també l'equip ha perdut, per exemple, partits, sobretot el camp de la Penya Jove, que el tenia molt ben encarat,
sí.
I ha perdut aquests tres partits, que és aquest petit component d'irregularitat que té l'equip, que si no el corregeix pot ser un problema. Si el corregeix i manté la línia de regularitat, el Moja estarà lluitant amb el Òdena i en principi amb el Piera, i a veure si el Ribas aguanta o no, que també és una altra incògnita,
mm.
Però el Moja té mimbres, com diríem en castellà, per pujar, evidentment.
I tant que sí.
M'he quedat amb una resposta teva, i ara te faré la pregunta, però a part, lo del Moja, no? Potser no pequen una miqueta del set de confiança?
A vegades, sí, a vegades té un ritme una mica Barça, no? Que a vegades, si veus el Barça, es juga com si ja, ja arribarà el gol, no? Sí que a vegades li falta un pèl d'intensitat a l'equip, d'allò d'anar jugant al tran-tran, perquè es veuen amb capacitat, segurament, de superar el rival, i a vegades això no passa, no? Però ja és una constant, eh? Vull dir que no és que aquest any el Moja sigui així, sinó que els últims dos o tres anys, pràcticament des que va baixar de segona, a vegades a l'equip li falta una mica d'intensitat, dona aquesta sensació de que, bueno, ja marcarem, no? Si no és el minut 10, serà el minut 80, perquè tenim davanters que són capaços de fer gol en qualsevol moment, i ja marcarem. I a vegades sí que l'equip transmet aquesta sensació de jugar una mica amb falta d'intensitat i amb falta d'això, de donar potser per fet un partit que a vegades se li torça, i per això deia després de la irregularitat, perquè perd partits que segurament no hauria de perdre, i no sé si és per aquesta mena de ritme de joc, però sí que és veritat, Toni, que a vegades dona aquesta sensació que li falta un pèl d'intensitat de col·locar-se dins el partit.
I són les respostes que has donat abans de la Fundació Leti Vilafranca, que cada any pràcticament comencen de nou. Home, la meva pregunta és, on van aquests jugadors, i per què no mantenen el mateix bloc un parell d'anys, a veure si no acaben patint com estan patint ja fa temporades, no?
On van aquests jugadors és una bona pregunta, perquè si a mi em dius de la plantilla de l'any passat, de tots els que van passar, on són, algú ha acabat el primer equip del Vilafranca, però només algú, i els altres, doncs, no sé on són. No sé si és que algú ha deixat el futbol, els fitxatges que venen de fora normalment se'n tornen, són gent que ve del Baix Llobregat, a vegades de Barcelona, a vegades te'l col·loca algun representant, aquests desapareixen, però sí que és veritat que no molts jugadors de l'Atlètic Vilafranca, i això ja li va passant sobretot els dos últims anys, juguen i desapareixen, o sigui que no sé on són. Si m'ho preguntessis seria un examen difícil, perquè la majoria dels que jugaven l'any passat no sé on són. Han continuat 3, 4 o 5 de la plantilla, això sí, però els altres, la veritat és que no són. I cada vegada, doncs, amb aquestes circumstàncies, que no és una plantilla sòlida, doncs, això, al final de temporada l'equip es desfà, després s'ha de tornar a fer, i amb tot el que això significa.
I acabes patint. Et faig l'última, Ramon. Ja. Sembla difícil pensar que aquest any la Múnia es pot salvar.
La Múnia jo crec que no se salvarà. Ells van, evidentment, a l'estiu hi va haver canvis profunds en el club, a la directiva, el mític Pere Badia, doncs, ho va deixar estar. Ha arribat molta gent del poble, això sí que és veritat, molts jugadors que estaven jugant pel Baix Penedès i per altres equips d'aquí del Penedès han tornat a casa i estan jugant amb la Múnia. Però, bueno, la plantilla segurament li falta alguna cosa. Sí que té 4 o 5 jugadors, 6 fins i tot, que no tenen problemes per jugar a tercera, però la resta de la plantilla li falta, crec, una mica de nivell, i això s'està notant. Crec, sincerament, que no es podrà salvar. Tampoc és un drama, perquè ells, sobretot, el que estan interessats és mantenir el futbol al poble i mantenir-lo amb gent de fora, perquè tots aquests anys que hi ha hagut el Pere Badia, que hi havia el Josep Maria Pujol com a president, s'optava bàsicament per portar gent de fora, gent del Baix Penedès, del Baix Llobregat, de Barcelona, havien vist coses molt estranyes, sí. La cosa havia funcionat, però ara, doncs, la Múnia, per assegurar-se el futur com a club, ha preferit, doncs, oblidar-se d'això, tirar per la gent de casa, i si es baixa quarta, no crec que sigui un problema, sí. Perquè la meta és mantenir el club al poble, que en un poble tan petit és jo crec que és el que s'ha de procurar sempre, gent, sí, de casa,
en qualsevol
i mantenir l'activitat.
És una bona pensada, el fet de...
Però el cas de l'entrenador, el cas de Badia, Lo ha deixat ell o lo van fotre fora?
Bueno, diguem que hi va haver una reunió, li van plantejar les noves directrius, li van proposar de ser director esportiu, director tècnic, que ho podia fer, però no amb les condicions d'abans, o sigui, no era qüestió d'anar a trucar a Barcelona o a Llobregat perquè vinguessin, sinó amb la gent del poble i poca cosa més. Ell això no li va agradar i va decidir plegar. Per tant, no és ni una cosa ni l'altra. Diguem que ni va marxar ell ni el van fer fora, sinó que va ser una cosa sí, intermèdia.
Una cosa va portar l'altra, com es diu.
Sí,
doncs, Ramon, gràcies per ajudar-nos a fer aquesta radiografia de la segona i la tercera catalana. Que vagi molt bé, que passis bones festes i ens retrobem, si Déu vol, l'any que ve.
Molt bé, igualment, que passeu tots bon Nadal, bon any, i l'any que ve seguirem parlant de futbol i el proper dia amb menys vent.
I tant, gràcies Ramon, una abraçada.
Vinga,
adéu,
Ramon. Adéu, adéu.
Bé, doncs, ja que estàvem parlant de la tercera catalana, Toni, com dèiem, el Sitges Sobrense juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de la Penya Jove, una penya jove que ha tingut un bon inici de campionat.
Sí,
ara mateix trobem a la penya en el novè lloc de la classificació, té un balanç de 5 victòries, 3 empats, 5 derrotes, bons números al seu camp, tot s'ha
sí,
de dir,
sí,
amb 4 victòries, un empat i una única derrota.
Amb el Rodevillas.
Una única derrota.
Un partit sorprenent, no? De
sí,
la manera que va perdre i com va perdre. És l'única derrota que té al seu camp perquè els números al seu camp són molt bons.
Sí que és cert que la darrera temporada la penya jove va patir perquè va acabar molt puntat cinquè per la cua, per tant va tenir una temporada difícil, però de moment aquest inici està sent molt, 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 molt notable. Compte perquè l'última visita dels Sitges va acabar amb derrota.
Sí.
Va ser la temporada passada, estem parlant de la temporada passada, el 10 de febrer, una penya jove que es va acabar imposant per 2-0.
Sí.
Però bé, ni el Sitges és el mateix, perquè
no,
en aquest cas parlem del segon equip, ni la penya jove tampoc té res a veure amb l'equip de la temporada passada, o poc té a veure.
No, és que no té res a veure. Ja no té ni el mateix president, ni el mateix entrenador, ni els mateixos jugadors. D'aquell equip em sembla que continuen 3 jugadors, los demás tot és nou, són 3 il·lustres veterans com el cas del Codro,
sí, són, vaja, els incombustibles.
Correcte. Són jugadors, queden uns 3 jugadors, los demás tot és nou i en el cas del Sitges el mateix. Vull dir, queden molt pocs jugadors d'aquella plantilla que
oi
va
tant,
perdre al camp
tant,
de la Penya Jove.
Veus el Sitges capaç de d'endur-se la victòria de Roquetes?
El Sitges que creu en ell mateix, sí. Però té que creure en ell. El Sitges que vaig veure aquí amb l'Atlètic Vilanova, no.
Ja.
Perquè aquí vaig veure un equip molt diferent al que jo vaig veure a Ribas i sobretot en partits que l'he vist, o el cas de la Múnia, tot i no jugar bona primera part, la segona va ser molt bona, va creure en ell mateix. Si el Sitges creu en que és capaç de fer-lo, lo aconseguirà.
Toni, aquesta jornada fixa't, Moja Òdena.
Partidàs.
Un Moja Òdena.
Partidàs. Aquí pot decidir moltes coses el Moja. Si és capaç de guanyar l'Òdena, pot començar a pensar de que pot, com
sí, sí,
a mínim, jugar la promoció,
sí,
perquè
que
seria segona derrota consecutiva de l'Òdena.
Sí, clar, ara t'ho anava a dir, si el Moja és capaç de sumar els 3 punts, avançaria a l'Òdena a la classificació, es col·locaria segon i li propiciaria a l'Òdena la segona derrota, com deies.
Sí, sí, i a més, com ha dit el Ramon, el Piera té una plantilla ara per ara bona, perquè ha incorporat algun altre jugador de Sant Pedro de Villes, que són homes gol, però és una plantilla també justeta d'efectius.
Ja. Ara mateix està en bona dinàmica, però com deia el Ramon,
n'hi ha molt de campionat.
No sap fins a quin punt això ho podrà allargar-ho massa.
Per això és tan interessant, perquè si el Moja és capaç de guanyar l'Òdena, l'Òdena seria 2 pals consecutius i li faria molt de mal i donaria un pas important a aquest Moja que, com he dit, moltes vegades creu massa en ell, pensa que és superior a los demés i per això acaben perdent.
Bé, doncs aquest penya jove Sitges Sobrense, com dèiem avui, al municipal de les Roquetes a partir de les 9 de la nit, un Sitges Sobrense que tancarà el 2019 amb el partit d'aquí a Aigua Dolç la setmana que ve rebent les Cabanyes. Tornem per uns moments a segona catalana per recordar el que dèiem ara fa uns moments, Toni, el partit del primer equip demà al camp del Fontsanta Fatjó. Un Fontsanta Fatjó que precisament és tot el contrari al que explicàvem ara de la penya jove. El seu camp no té masses bons números. En el seu camp, una victòria només.
Sí.
I allà va perdre l'Olivella.
Sí.
És l'única victòria que té el Fontsanta, sí, davant l'Olivella, 3-2.
Per això no te pots refiar.
La resta és un empat i 4 derrotes s'hi han encaixat.
Sí, per això no te pots refiar, perquè són aquests
números,
equips del Baix Llobregat,
sí, sí.
Doncs quan acaben guanyant al seu camp, són perillosos, no? Sí que de moment no té bon número al seu camp, però pot arribar als Sitges i doncs liar-la, no? Però jo veig que el Sitges ara per ara superior al Fontsanta fa això, però clar, juga al camp del Fontsanta amb tot el que representa això, doncs clar, no estàs tan acostumat, l'afició també mossega, en el seu camp les coses canvien,
sí, sí.
Si el Sitges juga com acostumat a jugar els últims partits a camp contrari, sobretot el partit que va jugar al camp de l'Almeda, pot treure bon resultat, però si veiem un Sitges molt el que va jugar a Molins de Rei, la primera part del Sitges a Molins de Rei pot patir, no? Mm. Potser volem veure el Sitges de les segones parts.
Manel Rodríguez no podrà asseure's a la banqueta, ha estat sancionat amb un partit arran de la seva expulsió l'últim partit aquí, tampoc podrà jugar amb el jugador del Fontsanta, Rubén Coma, que ha estat castigat amb 4 partits de sanció. El Fontsanta Sitges demà a les 6, però recordem també d'aquesta 14a jornada el partit que jugarà l'Olivella, el proper rival del Sitges, al camp del Júnior, el Júnior a Sant Cugat, el diumenge a les 12, o el partit del Cubelles que en rep demà el Sant Joan d'Espí, un Sant Joan d'Espí amb problemes a la part baixa, Toni.
Sí, però aquest és un, el Cubelles és un ressuscitat morts, eh?
Sí.
Perquè va arribar el Júnior i li va fer un tratge, va arribar el Mariano Apolvet, que estava baix patint, i doncs va acabar guanyant, per això que no se refi d'aquest del Sant Joan d'Espí, però és un equip complicat sempre, tot aquest de Baix Llobregat, i a més un Sant Joan d'Espí que comença molt malament i acaba les segones voltes lluitant per no perdre categoria, i ve de perdre categoria, ve,
sí, sí.
És un equip doncs, que té necessitats i per això que no se refia molt al Cubella.
Molt bé, 4 i gairebé, no gairebé, no, ja 47 minuts de la tarda, deixem el futbol, anem ja ràpidament cap al bàsquet. Bé, doncs, com dèiem, parlem de bàsquet perquè la tercera catalana en el seu grup tercer es disputa la jornada número 11 amb el bàsquet Sitges, precisament buscarà la seva 11a victòria amb la visita que té aquest diumenge a la pista del Santpedor B, un Santpedor que presenta ara mateix un balanç de 4 victòries, 6 derrotes a la seva pista. Bàsicament, és el que ens interessa, presenta un balanç de 3 victòries i 2 derrotes allà i ha guanyat, per exemple, el Casal de Vilafranca i el Monjos. El seu darrer partit va ser una victòria en el seu camp, a la seva pista, 7-3-4-6 davant les Roquetes. Un bàsquet Sitges que, com dèiem, buscarà la seva 11a victòria fora de casa. Per tant, ha guanyat els 5 partits que ha jugat. Avui parlem amb la Núria Gil. Ella és la segona entrenadora del bàsquet Sitges i entrenadora més de l'equip cadet femení. Núria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Com dèiem, a buscar la número 11, que això no s'aturi.
Sí, 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 sí. La veritat és que estem molt contents amb el treball que estem fent per ara i esperem que segueixi així.
Esteu, com us diria en aquests casos, una mica sorpresos per aquesta bona trajectòria o no?
Bueno, estem contents, però sí, la veritat és que estem sorpresos, però sabem que la feina que estem fent dona els resultats i pues, estem convençuts. Però sí, una mica sorpresos, sí.
Potser el bo que ha tingut l'equip en aquest inici és que els moments difícils els ha sabut gestionar molt bé. El moment més complicat, sens dubte, us arriba amb la visita a Vilafranca, a la pista del Casal. Tots sabem el que és aquella pista. Guanyar allà és molt difícil. S'us va posar el partit molt coll amunt i al final veu acabar guanyant. Dic això perquè el Balta sempre destaca aquesta victòria, no? Però el dia del Vilanova aquí també el veu guanyar amb molta solvència. Probablement això diu molt, no?, a favor de l'equip.
Sí, 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 la veritat és que al ser un equip nou, per dir-ho d'una manera, amb jugadors que venen de fora, que hem barrejat equips i tal, la veritat és que ens ha sorprès aquesta unió que en els moments difícils, tal com anomena el Balta, sobretot el contra el Vilafranca, el Casal i Vilanova, doncs, s'ha pogut estar unit i seguir endavant, tot i potser anar en contra alguns moments al partit.
Quin creus que ha de ser el vostre paper aquest any, Núria? Podem parlar obertament d'un bàsquet Sitges que ha d'anar a pujar?
Bueno, podria ser, però la veritat és que és una lliga... Ens agradaria, òbviament ens agradaria molt pujar a segona. Només que sabem que bueno, és una lliga molt difícil, on tenim dos rivals espectaculars, com són el Vilanova i el Casal, que ens ho poden ficar molt difícil, sobretot ara a la tornada, i, bueno, i també hi ha altres equips que, home, poden complicar alguns partits. Però sí, esperem que sí.
El Casal...
Però queda molt encara.
Especialment complicat, el Casal està guanyant fixa dels últims partits, està notant més de 100 punts, és una brutalitat.
Sí. Una passada, sí. Semblava que recaï, que tindríem els partits i de repente ha tornat a pujar i a fer grans partits amb resultats, com dius tu, passar els 100 punts.
Sí,
que marquen molt la diferència.
És que els dos últims partits ha passat del centenar de punts, vull dir, no és allò una cosa molt... Ha sigut dos partits consecutius, però en qualsevol cas allà estan, de moment sí que han caigut, han perdut alguns partits, no és el vostre cas. Parlem, Núria, del partit d'aquest diumenge a la pista del Santpedor. Com el veus?
Home, venim amb algunes baixes, però bueno, esperem que aquest espíritu d'equip faci remuntar el partit i que ens faci bé. El Santpedor és un equip difícil, que enganya, sembla que no, però tu pot complicar-te el partit. Així que, bueno, a veure què ens espera allà al pavelló Rafa Martínez.
Parlaves de baixes, són les baixes ja conegudes del Noel i el Raül?
Sí. Sí, però bueno, esperem que... Han estat treballant aquesta setmana i tal, però sí que... Imaginem que no, per ara és baixa. I bueno, Noel és anar veient a veure com evoluciona el seu esguin de turmell i a veure si potser aquest dissabte pot jugar o no, ja ho veurem.
Allà doncs el Sitges buscarà, com dèiem, la seva 11a victòria. Tancareu el 2019 amb les Roquetes, suposo que buscant el 12 de 12, a veure si es pot, no?
Ojalà sigui possible, ojalà. Sí, seria un bon tancament d'any.
Sense cap mena de dubte. Escolta'm, Núria, et pregunto per tu, per com t'estàs trobant en aquest paper d'ajudant del Balta?
Doncs molt còmode i molt contenta, la veritat, perquè és un nou repte, no, per mi, perquè jo vinc d'entrenar a formació i a femení i passar a masculí i a sènior, doncs la veritat és que molt, molt xulo i molt atractiva l'oferta que m'han fet. Estic molt contenta perquè estic aprenent i a la vegada porto doncs, la meva manera diferent de fer que tenim cada estil d'entrenador. Sí, sí.
T'has trobat estranya en algun moment o no?
No, pensava que m'hi trobaria, doncs, però no, la veritat és que els jugadors, el Balta, el cos tècnic i això m'han rebut molt bé i jo doncs, estic allà encantadíssima.
Escolta'm, què vas pensar quan t'ho van proposar?
Uf, vaig pensar, Déu-n'hi-do el que m'espera ara. Però és que estic molt contenta, la veritat, molt.
Tu vas haver de pensar molt o què?
Doncs, primer m'ho van dir, així com van deixar més a l'aire, no? I vaig dir, ostres, no crec que m'ho donin. Però no, ja un dia m'ho van venir amb paper en mà per entendre'ns, no? Més formal, i vaig dir, doncs vinga, va. M'hi animo, que serà una bona experiència.
No, i tant que sí. Escolta'm, explicaves ara fa uns moments que estaves més acostumada al bàsquet de formació. Canvia molt estar amb canalla, amb gent més jove, que amb un equip ja fet i dret, com es diu en aquests casos?
Sí, al final els objectius són diferents.
Clar.
Per molt que semblin iguals, no? Uns potser estàs més pendent de la competició i dels resultats de la lliga, en canvi un altre, doncs, individual, que vagin aprenent i que d'aquí uns anys puguin arribar al sènior, que és el que ens agrada als entrenadors.
Com veus tu, perquè tu ets una persona que portes ja uns quants anys aquí al club, aquest canvi de rumb que està fent el club, com el veus?
Bé, sí, o sigui, m'agrada que hi hagi aquestes noves propostes i una manera diferent de veure. Estic contenta i jo crec que poden sortir coses molt, molt xules i atractives pels entrenadors i pels jugadors.
I probablement això també reverteixi, i en el sentit més positiu de la paraula, en el bàsquet femení. Ara mateix tu, Núria, també estàs amb el cadet, si no m'equivoco, amb l'equip cadet femení.
Sí, així és. Estic al cadet femení de primera.
Bé, els números no són com el primer equip masculí.
No, ni molt menys.
Aquí esteu patint una miqueta més, no? Però sí. com valores també la teva aportació amb aquest cadet femení?
Molt bé. La veritat és que, bueno, és un equip que ens ha costat arrencar molt la temporada, però bueno, jo crec que ara ens estem ja començant a trobar còmodes amb el propi equip, les pròpies jugadores, i poden sortir coses xules aquest any. Uh-huh. Ara, a la segona ronda, jo crec que podem fer un paper més bo, que se'ns podrà veure la feina feta aquests mesos, i estic contenta.
I probablement, com deia fa uns dies l'Edu, l'Edu Piñero, d'aquí uns anys el bàsquet Sitges podrà tornar a tenir un bon equip, un bon primer equip femení.
Sí, això esperem. Jo crec que amb la cantera que tenim i les jugadores, la feina que estan fent els entrenadors, poden sortir coses molt, molt xules, i que el Sitges es pot sentir orgullós de la feina feta.
Uh-huh. 4:56 de la tarda. Núria, gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I bona temporada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs, Núria Gil, l'ajudant de Balta Molina a la banqueta de l'equip masculí, del primer equip masculí del bàsquet Sitges, també com a tècnica del cadet femení. Recordem que, a banda del partit del primer equip, a Santpedor, diumenge 5:45, el Sots 21 s'enfrontarà amb el Minguella, ho farà demà dissabte aquí a Pinsbens a 7:45, el júnior rep el bàsquet Llor, dissabte a 6:00, i el sènior B té derbi amb el bàsquet Ribes, demà a 4:00. Pel que fa als equips femenins, el Sots 21 s'enfronta al Manyanet Les Corts demà dissabte a 11:15, i el júnior femení rep el Xamba Vilafranca demà dissabte a 12:15. Parlem d'hoquei també, perquè en el Club Patí Subur Sitges s'afronta aquest cap de setmana amb l'objectiu, Toni, entenc, d'intentar sumar 6 punts.
Sí, com a mínim...
Té doble compromís, el d'aquesta nit a partir de 9:00 a la pista del Valls, i diumenge jugarà el partit pendent que té a Belllloc. Són dos partits fora, són dos partits contra equips complicats.
El Vall és un equip molt complicat, un equip que va pujar l'any passat.
Que ara està quart, li ha pres la quarta plaça.
Està quart, està en un bon moment, és un equip molt... De fet, ja valoràvem molt positivament la feina que estàvem fent l'any passat. Aconseguien la fita, doncs, i ara està fent un campionat molt bo. No serà un partit fàcil, jo penso que el Patí Sitges, que està traient bons números a pista contrària més que a casa, doncs a veure si pot aconseguir un bon resultat.
Ve de perdre l'equip aquest 3-4. No esperàvem aquesta derrota.
Van caure una miqueta, doncs, en el parany del arbitral, no? La apreciació en arbitral van perjudicar els Sitges, i van beneficiar el Vendrell, que se va dedicar a fer el seu joc, i amb jugadors de categoria superior, perquè de fet venien 3 jugadors a reforçar l'equip del primer equip, doncs el Sitges no va saber acabar bé un partit que lo va capgirar 2 vegades, però que al final va acabar perdent.
Per tant, la cita d'avui a 9:00 a la pista del Valls, i diumenge té el partit a Belllloc d'Urgell a 7:15 de la tarda.
Aquest és un partit que a priori és més assequible pel Sitges, no? Sí. El partit al Valls, no? Però si treu bon resultat a Valls, li pot anar molt bé, doncs, per treure un bon resultat. Home, 2 victòries seria la pera, no?
2 victòries seria bingo, són 6 punts, recuperaria aquest quart lloc.
Seria massa, no?
Sí.
Però jo ja me conformo com que no perdi cap partit.
Un Club Patí Sitges que tanca el 2019 precisament amb aquests 2 partits, perquè el cap de setmana que ve no hi ha competició en el món de l'hoquei. Recordem també que el segona catalana, que ve de golejar el Ripoll Pollet, jugarà amb la pista del Sant Just, ho farà diumenge a 1:00, que el júnior en rep el Vendrell demà dissabte amb 12:15, l'Alevi jugarà amb l'Amposta demà dissabte a 4:00, i el prebenjamí comarcal jugarà amb la Torre Lavit, ho farà demà dissabte a 12:15. Temps ja per acabar, arribem pràcticament a 5:00 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès també agraïts de nou per fer-nos confiança, la crònica esportiva habitual dels dilluns a partir de 4:00 de la tarda. Bon cap de setmana, adeu-siau.